Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, molt bon dia, molt bon diumenge. Avui acomiadem aquesta temporada radiofònica, la 2021-2022, i ho fem parlant amb en Pere Fàbregas. Ell és el president del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, un grup força actiu que treballa sobretot per promoure el diàleg i el debat constant sobre el món de l'Església des de totes les perspectives, de manera transversal. Feina que fan a través de les jornades del grup Sant Jordi i recentment també amb altres mecanismes de debat, com per exemple la tribuna Joan Carrera. De fet, se n'han fet dues edicions del tribuna Joan Carrera. Avui en parlem i ho fem, com us expliquem, amb en Pere Fàbregas, que de seguida el saludarem. Abans, però, com sempre, us recordo que tancarem el programa amb el comentari, amb l'anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Pere, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, què tal?
Avui amb en Pere parlem al Paraules de vida. Volem conèixer una mica quina és la feina, quina és la funció que fan des del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans. De fet, molt actius en aquests últims mesos amb la celebració d'aquesta tribuna Joan Carrera, una tribuna que ja ha fet dues edicions, oi, Pere?
Sí, i però pensa que nosaltres el que sí importem ja 17, em sembla, són jornades del grup Sant Jordi, que són dues coses diferents del mateix grup. O sigui, aquesta idea de la tribuna, que va sorgir sobretot d'alguns elements, i jo sempre ressaltaria el Marcel Joan, que és un nano mamàter de la feina, sobretot, del grup. Però nosaltres fèiem cada any, fem, seguim fent, aquest any ho farem el 14 d'octubre o de novembre, fem la jornada de Sant Jordi i portem sempre gent de fora. La cosa que ens importa molt al grup Sant Jordi és la sinergia, o sigui, volem sortir de les sacristies i tal. Com som una colla de laics, doncs ens hem de moure en aquest món de dir, aviam, tothom s'uneix per coses i nosaltres no podem fer capelletes. Per tant, en les nostres accions convidem gent del País Basc, de Madrid, de València, de Menorca, que jo estic en aquest moment a Menorca fent, m'estàs fent aquesta entrevista, convidem gent de tot arreu a que vinguin. I l'any passat, per exemple, teníem 20 convidats de fora, dels 150-160 que som en aquestes trobades. Després vam veure que un cop a l'any era poc i vam decidir fer, amb aquest nom d'homenatge en el bisbe Carrera, vam fer la tribuna Joan Carrera. N'hem fet dues, com bé sabeu, la primera va ser convidant el cardenal Cristóbal López, que és l'arcabisbe de Rabat. Me'n recordo que anava amb el cotxe i dic, com anirà això? Diu, és que vosaltres heu d'aprendre a parlar amb els musulmans i no parlar tant dels musulmans. Bé, i coses d'aquestes. Era un home encantador, un home que transmetia fe. Clar, diu, sóc cardenal arcabisbe. Diu, cardenal és circumstancial, diu, però sóc el bisbe d'allà. 30.000 feligresos tot plegat, envoltats de 35 milions de musulmans. Diu, doncs bé, a les nostres escoles tenim 10.000 alumnes musulmans i no passa res. Bé, vull dir que amb això que la cosa internacional ens interessa molt. Hem portat gent de fora moltes vegades i llavors ve la segona tribuna, que sabeu que vam portar a William Danka, que és aquest teòleg...
Romanès, no?
Romanès, sí. Rector degà de la Facultat de Teologia de Bucarest, i ens ha parlat del factor religiós a la guerra d'Ucraïna. O sigui, que són temes, perquè ho veieu, no? El món musulmà, ara el món aquest de la guerra i tal, que a més ha sigut esfereïdor, veure com els nostres que haurien de ser germans en la fe s'estan barallant, no? Les esglésies ortodoxes tenen uns autèntics problemes, hi ha tres focus importants. Clar, nosaltres, la iniciativa aquesta, l'hem lligat amb una cosa que ens ha interessat molt, l'hem lligat amb el punt avui. Per què amb el punt avui? Perquè senzillament és un bon altaveu públic per difondre el pensament cristià obert i compromès. No és un butlletí eclesial, és un diari amb les seves idees esportives, polítiques, socials, el que vulguis. I ens ha interessat molt fer-ho amb un mitjà. També convidem els altres mitjans, eh? I el punt avui amb això s'han portat molt bé, no agafen allò de dir només ho podem parlar, no, això no és un cercle tancat.
És a dir, que està obert a altres mitjans de comunicació que vulguin afegir-se.
Oi tant, si mires els altres diaris i vosaltres mateixos i tal, quan ens han demanat per atendre, tal, els hem donat, en els conferenciants sempre els hem demanat un dia sencer per poder atendre els altres mitjans. No. Amb això s'ha portat molt bé i hi ha una relació extraordinària. Però què hem aconseguit? Com a mostra, la primera tribuna, la que va fer el Cristóbal López, érem unes 15 entitats que els vam dir, escolteu, nosaltres pensem fer això. El que s'hi vulgui adherir, doncs s'hi pot adherir, i l'únic que heu de fer és comprometre que vindrà algú de vosaltres, posem 3 persones, i que col·laborarà inclús amb els fets dels gastos, que en aquest cas amb tantes entitats són simbòlics, però que es sentin compromès a la gent. Bueno, doncs amb la segona que vam fer, la del William Duncan, el William Duncan, ja eren 20 entitats. Som, en aquest moment, 20 entitats que som els convocants. Si tu vols, el grup Sant Jordi dels Drets Humans i el punt avui són els punts de referència, perquè som els que ens vam comprometre a fer la feina. Però no deixa de ser molt important aquestes adhesions d'aquestes 20 entitats. Molt important.
Pere, suposo que, com dius, no, des del grup Sant Jordi el que feu és promoure aquest intercanvi d'idees, d'opinions, reflexions, no, al voltant de qüestions de la societat. I com dieu, vosaltres que sou un grup de laics, però que esteu compromesos també amb la realitat de l'Església, no, i que voleu participar de tot allò.
Clar. Nosaltres, per dir-ho així, volem ser hereus una mica de la idea del Carrera, del bisbe Carrera, i som hereus del document Arrels Cristianes de Catalunya. Penseu que es va publicar el 1995 amb el Concili Provincial Tarraconense, i per nosaltres, mira, a les Arrels Cristianes, els primers paràgrafs dona fe de la societat nacional catalana com a església, com a fet religiós, com a fet... Clar, nosaltres no volem anar d'amagat, diguem, no dissimulem, no, volem fer aportacions sense complexes, o sigui, nosaltres volem una església i volem estar dintre d'aquesta mostra conciliar, que ara amb el sínode se'n parlarà, i catalanista. Nosaltres som catalanista en el sentit de catalans, vull dir, és l'església d'aquí, l'església local, que vol aquesta referència internacional, aquesta referència amb totes, en fi, església catòlica, o sigui, universal, no? Per tant, nosaltres aquí sí que estem convidats. Aquest any ens ha fet il·lusió, en aquesta darrera tribuna, que han vingut uns valencians. Per què ens ha fet especialment il·lusió aquests valencians? Perquè ho tenen molt difícil. És que no tenen llibres en català litúrgics per celebrar. És que utilitzen altres llibres que no són, diguem-ne, oficials. Oficialment, no sé si hi ha cap més església que no tingui els llibres litúrgics en la seva pròpia llengua.
Clar, que tinguin aquesta manca, no?
Mira, jo sóc a menorquí, ho tenen. En menorquí, ja ni en mallorquí canvien, fixa't, Menorca, que és una minúscula cosa. Bueno, però és que ja, vaja, és impressionant pensar que els valencians, doncs molt bé, doncs han sigut molt ben acollits, i a més, ben acollits i importantment acollits, perquè ens ha semblat, doncs, que era una, que s'havia d'obrir, aquesta església no pot ser tancadeta, no?
Teniu la sensació de que es fan passes en aquesta obertura? Es produeix obertura, Pere? O encara costa?
Costa. Mira, nosaltres busquem sempre estar una mica, no allunyar-nos de ningú ni de la jerarquia. Per exemple, el Cristóbal López el va presentar al cardenal Omella. Nosaltres el vam tindre a la taula i no va dubtar ni un moment a donar-nos recolzament, tant així que va ser un dels factòtums de fer vindre el Cristóbal López el seu company de cardenalat, però d'una manera, molt bé, molt bé, sempre hem tingut un Montserrat ens envia un representant a les tribunes, com també acostuma a vindre en les jornades. No sé, vam anar a parlar com a primat amb el bisbe, amb el bisbe, amb el Planelles a Tarragona. Nosaltres no fugim de res, però tenim, volem, pretenem obrir aquesta església catalana amb uns criteris molt seus, si tu vols, però que són criteris d'obertura, no de tancar a nosaltres mateixos. Uh-huh. És el que busquem.
Uh-huh. Pere, suposo que ara també esteu molt pendents, no? Ara han d'haver-hi anuncis des del Vaticà, no? Per exemple, el bisbat de Girona, que amb la mort de Francesc Pardo, doncs sí, encara ara està sí, vacant. És a dir, no sé si també esteu pendents de com o per on poden anar els trets de qui serà, per exemple, en aquest cas, el futur bisbe de Girona.
Clar, nosaltres estem molt pendents d'aquests temes, t'ho tinc a dir de veritat, molt. Però no tenim encara, tal com està muntat, no tenim focus d'influència directa, digueu. O sigui, no, ni els tenim ni els hem buscat. Eh? Encara, amb tot i així, t'he de dir que sí, que quan parlem amb algú, prediquem molt les arrels cristianes de Catalunya, t'ho torno a repetir, perquè ens sembla que encara és, no encara, que és totalment vàlid. I, per tant, és evident que voldria més participació i més comunicació social dins de l'Església. Clar, per a nosaltres aquest potenciar el fet religiós a la nostra societat catalana no ens dona força dintre, segurament sense saber-ho influir. Però si tu ara em demanessis, tens pensat, penseu? No, estem a la inòpia de tot, o sigui, no és la feina nostra, de moment no és, no se'ns demana allò de dir, bueno, qui creus que... No és el nostre, no hi som. Ens preocupa molt.
I a més que estem en aquest procés sinodal, no? En el procés sinodal es demana prou... també l'opinió, no? dels feligresos o dels creients.
Bueno, i aquest... això ara i has vist que Catalunya amb això ha apretat fort, eh? Vull dir, ha apretat fort i ens sembla molt bé. Però clar, si tu em diguessis, home, què passa? Doncs nosaltres una mica, diem, escolteu, aviam, no n'hi ha prou que ens envieu bones persones d'altres llocs i tal. No, home, és que jo quan penso que m'envien un bon pastor, jo no dic un bon pastor, que ens l'envien de fora, i aquell home abans no s'ha incardinat en la nostra societat, han passat un parell d'anys o alguna cosa així, home, costa de pensar que s'ho passi bé, ell per una banda i les feligreses per l'altra. Per tant, si almenys el grup de bisbes hi hagués una certa tant per cent o que fos importantíssim, superior, diguem-ne, que digués, no, escolteu, és que si fem això, a Catalunya ens pot passar això altre. Però, clar, això, no acaba de quallar encara. Això és una opinió poder molt personal, però...
En tot cas, des del grup Sant Jordi, el que sí que voleu és fomentar aquest esperit crític, no? Aquest esperit crític constructiu.
Crític amb nosaltres mateixos, per començar. Sí, és dit la paraula. Crítics i constructius. Constructius, no volem aquí no volem fer una capelleta més, Vull dir, crítics i constructius, sí, ho has dit bé, sí. Per això analitzem la situació actual del cristianisme a Europa, i el món com a fet religiós, com a fet religiós. El problema l'altre dia hi havia un conferenciant que parlava de, bueno, aviam, poder la religió ha de tornar més a l'Evangeli i menys a la política, diguem-ne, no? Però, en fi, la política de l'Evangeli està ficada a la política, també, no? Només faltaria.
Exacte, no? Perquè, diguéssim, la política està tot arreu, no? Impregna tot, i en aquest cas, quan ets creient, l'Evangeli també el tens present sempre, no? Les 24 hores del dia.
I si no malament rai, no sé si era Maranyó, no sé, ara no em recordo, no em faixis dir un d'allò que deia, el que diu que no es volen portar les mans a política s'està tallant els braços. Vull dir, No, la política és importantíssima i el fet... Ara ja, a més, fixeu-vos-hi que hi ha una desafecció que a mi em fa molta por que sigui de... quasi bé diria de dir no hi ha ni combat. O sigui, la gent ignora l'Església molta... Bueno, clar, això és un disbarat històric, per una banda, però, a més, en els que estem dintre d'aquest món ens ha de preocupar dir, bueno, quin missatge donem? Il·lusionem? I, clar, vosaltres teniu un títol que es diu Paraules de vida. Donem paraules de vida? A mi el cardenal Jovany de fa molts anys, una vegada va dir, mira, Pere, diu, si siguin posant aigua al vi, els joves no en beuran mai. Vull dir, clar, estem, clar, jo tinc molts anys ja, però estic veient que la gent ja ni la combaten, l'Església, la ignoren. Bueno, què els hi hem donat?
Clar. A vegades també, no, la gent s'allunya de l'Església perquè quan es veuen casos, no, per exemple, quan hi ha, o sobretot, no, també perquè els mitjans de comunicació moltes vegades, que també, encertadament, posen el focus, no, però, per exemple, hi ha amb els casos dels abusos, de la pederàstia, no, són casos que potser la gent fa que miri l'Església d'una manera...
Però fixa't quina cosa més cruel. Els casos de pederàstria a l'Església són gravíssims, perquè, clar, hauria de ser l'exemple contrari. Quin tant per cent de la pederàstria representen? Un 1? Un mig? Perquè, clar, allà on hi ha nens hi ha pederàstria. Allà on hi ha nens hi ha pederàstria. I, evidentment, l'Església no en té l'exclusiva. El que passa és que realment
es posa el focus, mitjans... No? Es posa el focus en l'Església. No?
Totalment. Totalment, no, ningú diu, escolta, és que jo que sé, els esportistes, escolteu, però i les famílies, però si la pederàstria, la majoria és família, és un pecat universal. Ara, que és veritat que l'Església d'això n'ha de ser conscient i ha de ser dura amb el pecat aquest, no? Molt dura, però després d'això, però l'Església té un problema afegit que... Com que ha de ser misericordiosa, doncs, au, com ho fas per salvar en el sentit espiritual, el assetjador? Com el converteixes a ser una persona normalment que reaccioni bé? Com t'ho fas? Perquè també és obligació d'agafar aquest pecat i carregar-se'l a l'esquena, no? També, I ja et dic, començant per dir que s'ha de ser molt dur amb la reacció sobre aquest problema. Molt! Però no és únic de l'Església, per l'amor de Déu. Això és una fal·làcia.
Pere, ens queda re molt poc, però dues qüestions que també m'agrada preguntar-te.
Sí.
Suposo que ja esteu, ara estem a l'estiu, però ja esteu preparant, no? També la que sigui la tercera edició d'aquesta tribuna, suposo.
Sí, però ens ha passat un cas. Volíem aprofitar la punyetera economia. Volíem aprofitar la propera jornada i fer el dia abans, com que venen personatges d'allò, dir, home, el dia abans fem la tribuna, i llavors vam dir, home, no pot ser. I ara, precisament, ahir en parlàvem, bueno, escolta, replantegem-nos quan serà la propera tribuna, perquè ara hem de fer la jornada i l'hauríem de distanciar una mica. I estem, aquesta setmana estem discutint si ho farem després, abans o així. Com que en volem fer tres a l'any, tres, màxim quatre, ens hem donat ara aquests 15-20 dies de temps, com que l'estiu té això, també, però no, com que estem en contacte, doncs de moment hem deixat, tenim gent important connectada, però ja tenim gent que ens ha dit que sí, i gent molt important, no em recordo el nom ara, un d'ells és el president de la Conferència Episcopal Italiana, però, bueno, en fi, gent de molta alçada que farem venir, però això, els farem... Ara tenim aquest impàs en el temps, no l'afecta.
Pere, i en només 30 segons també m'agradaria que destaquéssim el grup Sant Jordi, és una mica el llegat també del bisbe Joan Carrera, no? I és important que aquí en aquest programa ho diguem també.
Totalment. Mira, la paraula és aquesta. És un llegat del bisbe Carrera. El va crear ell, el grup Sant Jordi. I el seguim tant com podem perquè ens l'estimava molt i sabem que ell ens estimava molt i suposem que ens segueix estimant i beneint.
Doncs Pere Fàbregas, president del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Paraules de Vida.
Molt bé, gràcies a vosaltres i seguiu treballant també per aquesta sinergia.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar de vacances, l'últim comentari de la temporada de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tot i que el papa Francesc s'està recuperant molt més lentament del que s'esperava de la infiltració al genoll, i tot i que ha hagut de suspendre algunes activitats, com per exemple el viatge programat per a principis d'aquest mes de juliol a la República Democràtica del Congo, sí que és veritat que en algunes altres accions més aviat s'ha notat que l'activitat del papa ha augmentat molt considerablement. Per exemple, aquestes setmanes el papa Francesc ha concedit un gran nombre d'entrevistes a periodistes de mitjans que segueixen des de Roma la vida de l'Església i els enrenous del Vaticà. Concretament, tres d'elles han tingut molt de ressò mediàtic. La primera, el periodista de l'agència Reuters, Phil Pulela. La segona, a la periodista Bernarda Llorente, de l'Agència Nacional Argentina de Notícies, Telam. I la periodista Bernard, i finalment la tercera, a les periodistes mexicanes Maria Antonieta Collins i Valentina Alazraqui, del canal streaming Notícies Univision 24/7. De la primera entrevista, al periodista de Reuters, tot preguntant-li sobre el paper de les dones en el Vaticà, després de la reforma que s'ha fet de la cúria, li va poder arrencar l'exclusiva que el papa pensava nomenar dues dones pel dicasteri dels bisbes, que és l'organisme que es dedica a triar i preparar el nomenament dels bisbes per cadascuna de les diòcesis de tot el món. En principi, semblava que potser el papa s'havia precipitat, però aquesta mateixa setmana s'ha fet públic que el papa no sols ha nomenat dues, sinó que són tres les dones que s'incorporen per primera vegada aquest organisme episcopal. Es tracta de la religiosa Rafaela Petrini, actual secretària general de la Governació de l'Estat del Vaticà, la germana Yvonne Reungot, antiga superiora general de les Filles de Maria Auxiliadora, i la doctora Maria Lídia Cervino, presidenta de la Unió Mundial de les Organitzacions Femenines Catòliques. Els noms d'aquestes tres dones venen a ampliar ja una llarga llista de dones que s'han incorporat als alts càrrecs del Vaticà, des de la directora dels Museus Vaticans fins a la subsecretària de les Relacions amb els Estats i els organismes internacionals a dins de la Secretaria d'Estat. Ara ja es pot dir que aquesta entrada dels laics i, sobretot, de les dones en els organismes de govern de l'Església és imparable i que la reforma només ha estat sobre el paper, sinó perquè seria legislativa, sinó que també ha estat una realitat a la pràctica. De la segona entrevista a l'Agència Argentina de Notícies, el papa va tornar a remarcar que totes les renovacions que ell ha portat a la pràctica durant aquests prop de 10 anys, tant a l'Església com al Vaticà, no se les han d'atribuir a ell, sinó que corresponen a les directrius que es van assenyalar als cardenals en les sessions preparatòries del conclave. I insisteix tot dient que res és originàriament meu, sinó que he posat en marxa el que es va demanar entre tots. Fins i tot, ell ni s'atribueix l'expressió Església en sortida, sinó que, desvelant una anècdota de les reunions preparatòries, el papa explica que va haver-hi un cardenal que va dir que en el text de l'Apocalipsi Jesús diu: «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i m'obre, jo entraré». Aleshores el cardenal va dir: «Jesús segueix trucant a la porta, però per tal que el deixem sortir, perquè el tenim empresonat». De la tercera entrevista a l'agència mexicana, destaca la pregunta comprometedora que li van fer al papa Francesc sobre el fet de donar la comunió eucarística a governants que promouen obertament l'avortament, referint-se ben clarament al president John Biden o a la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, ambdós declarats públicament com a catòlics i alhora defensors de protegir el dret a l'avortament, però també atacats molt durament per l'arquebisbe de San Francisco, Salvatore Cordiglione, que proposa negar-los i públicament la comunió. El papa francès, que va intuir la dificultat de la pregunta i la complicació per la seva resposta, va donar els mateixos arguments que dona per autoritzar la comunió als divorciats i tornats a casa. Va dir que ho deixa a la seva pròpia consciència i que, si cal, potser convindria ocupar-li amb el seu propi pastor sobre aquesta incoherència. El papa, que poc abans ja havia reafirmat en la seva condemna de l'avortament, no va deixar d'aconsellar, com sempre, que aquests casos personals han de ser acompanyats pastoralment pels propis assessors i consellers ordenats. Molt bon dia a tothom, molt bon estiu, ens n'anem a descansar i ens retrobem al setembre.
Exacte, Francesc, a partir del 4 de setembre, nous comentaris de l'actualitat. T'esperem.
Aquí estarem.
I com esperem a tots els oients que una temporada més ens han acompanyat al Paraules de Vida al llarg de tota aquesta temporada. Gràcies, com sempre, gràcies i fins al 4 de setembre.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El passatge de l'Evangeli de Lluc, que serà proclamat aquest diumenge, ens presenta dues dones entranyables, Marta i Maria. El testimoni d'aquestes dues germanes ens ajudarà a viure amb més autenticitat la nostra vida cristiana. L'evangelista Lluc explica que Jesús entra en un poble i es dirigeix a la casa de Marta i Maria. Maria, en veure el Senyor, ho deixa tot i es posa als seus peus per escoltar-lo. Marta, en canvi, només vol que a Jesús no li falti res. Es desviu per ell. Té tanta feina que demana al Senyor que li digui a la seva germana que l'ajudi. Però Jesús s'hi dirigeix amb afecte i li diu: Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part i no li serà pas presa. Marta és una dona acollidora i hospitalària. Jesús no li retreu la seva constant activitat. Bona prova és que el fragment anterior a l'episodi sobre Marta i Maria és la paràbola del bon samarità. Jesús ens convida a treballar intensament pels nostres germans, sobretot pels més vulnerables. El consell de Jesús a Marta va en una altra direcció. Jesús, mitjançant Marta, ens adverteix del perill que tots tenim de quedar atrapats per les nostres moltes ocupacions, és a dir, per l'activisme. Maria es queda asseguda als peus de Jesús, escoltant la seva paraula. A la Bíblia, posar-se als peus d'algú significa fer-se'n deixeble. Aquesta és la part millor a què fa referència l'evangelista. Maria ens ensenya que el més important per a la vida cristiana és estar al costat de Jesús i trobar algun moment per entrar en comunicació amb ell a partir de la paraula de Déu. Si ho fem així, no caurem en l'activisme. No serem absorbits per les nostres múltiples ocupacions. Serem com l'esbarzer ardent de què ens parla el llibre de l'Èxode. L'esbarzer es cremava, però no es consumia. Si, com Maria, ens quedem al costat de Jesús, rebrem la força necessària per servir els nostres germans i germanes amb amor i alegria. Marta i Maria acullen Jesús. A casa d'aquestes dues germanes, Jesús pot descansar de les fatigues de la jornada. Marta i Maria li ofereixen una llar on se sent acollit i escoltat. També avui Jesús vol ser el nostre amic, venir a casa nostra i viure amb nosaltres per sempre. L'autor del llibre de l'Apocalipsi ho expressa amb aquestes belles paraules. Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. Benvolguts germans i germanes. El testimoni de Marta i Maria ens anima a acollir els nostres germans i compartir amb ells l'alegria de l'Evangeli. Siguem capaços de trobar algun moment per estar soles amb Jesús i escoltar amb goig la seva paraula.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.